Prenem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Amb el nou any també arriba el Donem la nota al ritme santcugatenc i dono pas ràpid al músic santcugatenc Lluís Cabal perquè ja sabem, ja el coneixem. Sempre té moltes coses per explicar i sempre anem curts. Recordem que en Lluís ens porta aquesta secció de la mà de l'Orquestra Simfònica del Vallès, sempre amb projectes molt interessants i amb ell, amb la seva guia, aprenem a la vegada moltíssim. Aquest cap de setmana tenen tres bolos, com els diuen, tota una sort amb els temps que corren. Donem pas al Lluís. Hola, Lluís, què tal?
Hola, molt bon dia. Què tal? Feliç any a tothom.
Aquesta setmana tres bolos d'una...
Sí, tres repeticions.
Concert. Sí, això, el mateix concert. El diumenge, l'últim dia, arribarà al Teatre Auditori de Sant Cugat. Serà a les 7 de la tarda. Ara en parlarem del concert. També passareu per Terrassa, el Centre Cultural, pel Palau de la Música, el dissabte a Barcelona i, finalment, com dèiem, per Sant Cugat. Què tocareu amb l'Orquestra Simfònica aquest cap de setmana?
Bé, en aquest programa fem dues obres molt, jo diria, capdals a la història de la música, una no tan coneguda pel públic en general, una altra moltíssim, que són el doble concert per violí, violoncel i orquestra de Brahms i la Simfonia Pastoral de Beethoven. Són dues obres, dues peces capdals. Com deia, la de Brahms no és tan coneguda pel gran públic, però sí que és una obra importantíssima perquè no només pel gènere que és, sinó perquè és única en el seu gènere. Podríem trobar algunes obres per aquesta formació, però estaríem parlant de peces molt anteriors i d'altres estils.
Aquí Brahms... Són dos solistes.
Dos solistes, sí, és un doble concert. Hi ha dos solistes i orquestra, violí, violoncel i orquestra. Això, mira, a la vida i a la història, ja ho saps tu, les coses mai són perquè sí, i sempre hi ha un motiu noble, no? Però moltes vegades també hi ha un motiu més mundà al darrere de les coses. I en aquest cas, aquí, Brahms això va escriure aquest concert perquè volia matar dos pardals d'un tret. Per un costat, ell tenia ganes de fer... Des que havia sentit el concert de violoncel de Dvořák, ell, quan va sentir aquest concert del seu amic Dvořák, va exclamar: si hagués sabut que es podia escriure una cosa tan bonica, m'hauria agradat intentar-ho fer. Llavors, des d'aleshores, ell tenia al cap d'escriure un concert de violoncel. I li havia promès al seu amic Robert Hausmann, que era un gran violoncel·lista de l'època, que li escriuria, però no trobava mai el moment. I alhora, Joseph Joachim, que és el gran violinista... Repeteixo el nom, Joseph Joachim, és un violinista que ens hauria de quedar, és el gran violinista del segle XIX, de la segona meitat del segle XIX. A tothom li sona Paganini, doncs Joseph Joachim és una mica posterior, és tan important com Paganini. I si no recordo malament, jo diria que havia sigut alumne seu, però ara ja ho verificaré, això, però em sona. Joseph Joachim, gran amic de Brahms, portaven anys que no es parlaven. Per un afer sentimental. Oi. Sembla ser que haurà... Sí, bueno, no, diríem que no passava res entre ells, però sembla ser que en un moment conflictiu amb el matrimoni de Joachim, Brahms va intercedir per la seva dona i, bueno, això va crear una certa mala maror. I ells havien sigut grans amics i portat molts anys sense parlar-se. I ell va dir: espera't que ara ho arreglarem. I llavors va concebre aquest concert per dedicar-lo al violoncel·lista, que li havia promès que li escriuria, i alhora va pensar: serà una bona excusa per tornar a revifar aquesta vella amistat, que és una llàstima que s'hagi trencat.
Això és fer les paus a lo grande, eh?
Sí, això és una...
Escriure una obra...
Clar, home, qui es pot resistir davant d'una pipa de la pau d'aquesta envergadura, no? Vull dir, clar, això era cavall guanyador d'entrada. Sembla ser, doncs, que sí, evidentment, li va escriure, perquè ell portava molts anys escrivint-li cartes a Joachim, i Joachim no li contestava. I diu que la història diu que li va enviar una carta dient-li: mira, he pensat, fa temps que tinc un projecte, i he pensat escriure aquest concert. Evidentment, si l'escric, doncs jo l'escric pensant en tu. Llavors, jo m'hi vull posar ja. No cal que em contestis una carta molt llarga. Només, si no ho creus convenient, enviem una postal que digui: no m'interessa, i jo ja entendré que no cal que m'esforci. i sembla ser que no va enviar la postal dient no m'interessa, sinó doncs que això va fructificar per feliç sort de l'amistat entre Brahms i Joachim i per feliç sort de la història de la música, perquè això va donar peu a una grandíssima, grandíssima obra, que no escoltarem ara perquè jo vull tenir temps d'escoltar la Pastoral de Beethoven, però sí que escoltarem un document que he trobat interessantíssim. Prepareu-vos perquè té molta pols, eh? És una gravació de l'any 1902. S'ha de dir que aquest concert de doble concert de Brahms es va estrenar el 1887, evidentment, el va estrenar Joseph Joachim i el violoncel·lista Robert Hausmann. Aquesta gravació que sentirem ara no és d'aquesta obra, és d'una dansa hongaresa, també de Brahms, amb un arranjament per violí i piano de Joseph Joachim, del violinista que va estrenar el doble concert, i a més toca ell. És una gravació del 1902, quan Joachim tenia 70 i algun, no sé, 71, 72 anys, i toca una obra de Brahms. Hi ha molta pols, perquè és una gravació de fonògraf repassada, però penso que és un document històric molt interessant. Escolta, la dansa hongaresa número 1.
Una gravació de més de 100 anys, per tant ens quedem amb ella i ara continuem. Per aquest cap de setmana teniu directora nova, és la primera experiència. Explica'ns una miqueta. I també tenim també uns solistes que també us acompanyaran. No sé si ho han fet en alguna ocasió.
Sí, mira, aviam, d'entrada tenim una directora, Marzena Diakun, una directora polonesa. No la coneixem, musicalment no la coneixem, però ve a l'orquestra amb un currículum espectacular. Vull dir que jo penso que serà una gratíssima experiència. I alhora, no hauria de ser... estaràs d'acord amb mi que no hauria de ser notícia que hi hagi una directora, no?
No, però, ja avui en dia, almenys.
Encara ho és, però ja... però les coses ja estan... T'he de dir que, sortosament, les coses en aquest sentit estan canviant, i hi ha una nova generació de músics en la qual, per segons quines seccions, no? o
quines tasques o quines feines. No,
això, sí. Doncs no es té en compte, vull dir, no, això del gènere està més que superat, per sort. Però bé, sí que hem tingut alguna vegada una directora de la Sinfònica. Ara no em facis recordar els noms perquè... ara tinc al cap la Pastoral de Beethoven, però n'hem tingut alguna i bueno, sempre ha sigut una gratíssima experiència. I després la violinista que tocarà és la Birgit Kolar, que ja és una assídua col·laboradora de la Sinfònica, és la principal concertino convidada i ja va tocar, ara no recordo si va ser la temporada passada o l'anterior, no, l'anterior podria ser, perquè la passada va ser tot aquesta del Covid, va tocar el concert de violí de Borja aquí amb nosaltres i ha tocat diverses vegades. Aquesta vegada ve de solista i vindrà una violoncel·lista francesa molt jove, Camille Thomas, una noia que té 30, 32 anys, em sembla, joveníssima, també, però és una si algú s'hi vol entretenir, Camille Thomas, Thomas amb TH, Thomas. Camille Thomas, a YouTube veurà, té molts vídeos i realment és una bueno, el que en diem ara, una crac. O sigui que és un ball de cracs, aquest programa, no?
Serà tenim
tres craques, tenim, I dues obres monstruoses, vull dir que
doncs serà molt interessant. Anem a tastar la Sinfonia número 6, la Pastoral, sí, de Beethoven. Ja tenim ganes d'escoltar-la, de sentir-la i que ens l'expliquis.
Mira, doncs farem una cosa. Començarem posant ja el primer moviment i després parlarem una miqueta. És el despertar de les emocions quan arribes al camp.
Ens has dit que aquelles emocions quan arribes al camp, perquè sí, és una obra molt campestre, molt de la...
Bueno, és una obra que té, que suggereix certes coses. No és una obra purament descriptiva, com moltes vegades es diu. És una obra en la qual Beethoven vol suggerir emocions, no imatges, sinó emocions. No ens descriu uns quadres, sinó ens descriu unes sensacions. Ara us els diré, però deixa'm, primer de tot, només dir, ja veuràs, una dada curiosíssima. Aquesta obra es va estrenar el 22 de desembre del 1808 en un concert. És que, clar, quan jo llegeixo això, és que em torno loco. Un concert de més de 4 hores, en les quals Beethoven va estrenar la cinquena i la sisena sinfonia. No, espera, que no s'ha acabat aquí. Va estrenar, dirigint ell, va estrenar el concert número 4 per piano i orquestra d'ell, també, tocant ell i dirigint ell. Però espera't, per si no n'hi havia prou, a més, es va completar el programa amb dos fragments de la seva missa en do, el Glòria i el Santus de la missa en do. Es va també tocar una ària de concert que es diu O Pérfido, una ària seva. Després es va dedicar una bona estona pel que ell sempre havia sigut molt famós, que és a improvisar. Es va seure al piano a improvisar. Beethoven tenia... A la seva època era un músic que va tenir molta fama, ja més madur com a compositor, però ja de molt jove com a improvisador. Sembla ser que era una cosa lo nunca visto. Doncs, a més, es va dedicar una bona estona a improvisar, i doncs, per cloure el concert, es va tocar la seva fantasia coral per cor, orquestra i 6 solistes, que és aquella obra que alguna vegada ja n'hem parlat, que presàgia l'himne a l'alegria de la novena. Una mica, doncs tot això ficat en un concert. Vull dir, vinga, embolica que fa fort.
Això és aprofitar l'avinentesa, no? I aprofito que tinc aquí el públic i tinc l'espai i ja ho presento tot.
Bueno, clar, hem de tenir en compte que no hi havia gravacions, O sigui que, clar, la música només es podia sentir sentir en directe.
Guardem el tema de la improvisació en la música clàssica, perquè és un tema molt, molt interessant. De manera general es pensa que no s'improvisava i que no s'improvisa gens a la música clàssica, que està tot com molt esquemàtic, molt escrit, i sembla ser que no, que abans sí que s'improvisava més.
Sí, no, les grans... Mira, un dia dedicarem un programa a les improvisacions històriques del món d'allò que dieu vosaltres que no m'agrada, de la clàssica, Que a mi no quan sento la clàssica m'agafa gratera, però ja, en parlarem d'això, En parlarem perquè... Sí, clar. Ara sembla com si només fos el jazz on s'improvisa, no? I no és veritat, no. En la música... El que passa que, bueno... Ja en parlarem, perquè una mica per la dinàmica dels concerts, per com són i tal, aquest costum ha caigut en desús, però no vol dir que no existeixi, Però sí. Tornant a la pastoral, com dèiem, és una obra en 5 moviments. Ja és trencadora, perquè fins al moment hem dit que va estrenar la cinquena i la sisena sinfonia. La cinquena sinfonia té 4 moviments, que era l'estructura a l'uso de l'època, no? Beethoven aquí ja trenca, ja, pam, directe, 5 moviments, un de regal. I a més, li posa, com dèiem, aquests noms, aquestes suggerències a cada moviment. Ell deia que la sinfonia pastoral li deia recorda la vida camperola. És més aviat una expressió del sentiment que no pas una pintura. I el primer moviment ell li posa, i li posa així mateix, El que passa que després els posteriors editors ho han canviat perquè pensaven, ui, això segons com ho tradueixis potser no agrada a la gent. Però el primer moment Beethoven li posa. Agradava els sentiments que es desvetllen en els pixapins vienesos quan van a pagès. Això és paraules del propi Beethoven.
És molt actual, això, podria
ser. Sí, molt, bueno, clar, és que els pixapins han existit sempre, no? Sempre hi ha hagut pins, i el costum aquest de rampar-se el pis sempre hi ha sigut. Per tant, els pixapins... És internacional i atemporal. El segon, que és aquest moviment que estan sentint, els alegres despertar-se. El segon moviment és una escena al rierol. Aquesta escena, com que és en el riu, Beethoven aquí ens suggereix, jo repeteixo sempre, ens suggereix, mai ens descriu d'una manera gràfica i que la puguem veure tots igual. Perquè ell deia, mira, que ara ho he trobat, deia... deixem a l'oient la feina d'orientar-se. Qualsevol espectacle perd quan es vol reproduir d'una manera massa fidel en una composició musical. Fins i tot, qui no tingui més que una vaga idea del camp, entendrà fàcilment quina és la intenció de l'autor. Es refereix a quan senti aquesta sinfonia. La sinfonia pastoral no és un quadre. En ella s'hi expressen en diferents tonalitats les impressions que l'home troba quan arriba al camp. Això és la seva intenció. Ho dic i ho remarco perquè moltes vegades es ven la pastoral com una obra descriptiva. Sí, bueno, descriptiva però de sentiments, no de quadros. Això queda claríssim. Llavors, en aquest segon moviment, que ara el sentirem, ell com que es sent el riu, doncs hi ha un acompanyament, que suggereix una mica aquestes onadetes del riu, aquest anar i venir del rierol que va passant per tot arreu i que aquesta aigua que es belluga, i llavors hi ha aquesta melodia, aquests sentiments, aquesta olor de camp, que jo crec que millor que jo seguir-ho explicant, el que podem fer és escoltar-ho, que Beethoven s'explica molt millor d'ell mateix que no pas jo.
Doncs anem. Lluís, aquestes peces que ens estàs portant, de quina orquestra són, de quina gravació venen?
Sí, això és una gravació del meu estimat Leonard Bernstein amb la Filharmònica de Viena. És una gravació una mica antiga, però n'he trobat de molts tipus, però aquesta diríem que és una mica... N'hi han de més modernes, n'hi han de més classicotes... I aquesta jo penso que és una mica una versió que pot acontentar tothom. Per això l'he triat. A part de que Leonard Bernstein, jo, quan sento aquest nom, sempre m'agenollo. I després, Filharmònica de Viena, per mi és la grandíssima orquestra. N'hi ha altres de molt bones, Filharmònica de Berlín. I podem trobar moltes, però, bueno, no sé, qüestió de gustos. Per mi és una orquestra... És el que en diuen l'orquestra, no? I és aquesta versió. Bernstein, Filharmònica de Viena. No et sabria dir l'any, això sí que no, ara no ho sé.
Anem al tercer moviment.
Sí, suposo que ha quedat clar, aquest anar i venir de les onades, és això, aquest acompanyament és constant en tot aquest moviment per donar-li aquesta idea d'aquest anar i venir. Ara, a partir d'ara, d'aquest tercer moviment, és quan aquí és molt... Això és el que és més innovador, perquè aquí Beethoven concep tota la sinfonia, ja hem dit, com aquesta inspiració, aquest despertar dels sentiments, però fins ara, primer moviment era una cosa, segon moviment era una altra. Ara, aquest tercer, a part, té una unitat. És a dir, són tres moviments que estan pensats cada un com a tal, però que alhora donen una línia contínua. I, a més, es toquen seguits. No hi ha aturades entre l'un i l'altre. I aquí Beethoven es va inventar una història que jo trobo enginyosa, no? Que potser podríem trobar una mica naïf, no? Però alhora li dona la possibilitat de poder explotar una sèrie de matisos a l'orquestra que fins aleshores s'havien explotat ja, perquè intentar reproduir el que és, per exemple, una tempesta amb música ja s'havia intentat fer. Reproduir el que és la sortida del sol, per exemple, o un moment que és fosc i es fa clar, o que ja plou i deixa de ploure i surt el sol, això ja s'havia fet. Hi ha molt bons exemples. I deixem-ho dir també, per exemple, Beethoven aquí, en aquesta obra, utilitza molt, per exemple, els oboès i les flautes, no? Que és una mica el que li dona aquest to pastoral, no? de camp. Això ja ho feia Bach molt sovint, a l'oratori de Nadal, em sembla que és la segona cantata de l'oratori de Nadal, ja utilitza moltíssim els oboès, no només els oboès normals, per dir-ho d'una manera, sinó l'oboè d'amor, que és un instrument més greu, i l'oboe de caccia, que també que és un altre instrument, perdó, encara més greu, però del mateix estil. I això és el que li dona aquest aire pastoril. I això Beethoven, diríem que d'alguna manera, doncs s'ho copia. També les cordes lentes amb compàs de subdivisió ternària, això també ho fa, per exemple, Händel al Masies, no? Vull dir que són recursos que ja havien sortit. Però aquí, llavors, Beethoven, ara ell comença. Llavors, anem a sentir primer el tercer moviment, que és una escena una alegre reunió de camperols, diríem un moment, un dia festiu, els camperols reunits, doncs, ballant les seves danses. I veure que l'acompanyament és molt, molt, una mica dur, imitant la gaita. Escoltem-lo.
Vale, tornem amb el quart moviment, Lluís.
Sí, aquesta alegre reunió, de cop es veu truncada per una tempesta, que de cop es comença a tapar i comença a ploure i es desferma la tempesta. Com dèiem, aquí és on Beethoven pot utilitzar tots aquests recursos.
Els tres últims moviments, el concert, sonen sense pausa, seguit.
Sí, va tot seguit. Des que comença la reunió dels camperols fins que s'acaba la sinfonia, és això. Reunió de camperols, tempesta, todos a cubierto, torna a sortir el sol, i aquest moment, aquesta olor de camp, el camp mullat amb el sol, que després de la tempesta ve el bon temps, doncs aquest és l'últim moviment amb el que s'acaba la sinfonia. Jo he de dir que Jo el que faria ara, si et sembla, ja, com que hem d'anar acabant, és escoltem aquest, posem aquest moviment i el anem escoltant tot el que dongui de si, perquè realment és que no es pot descriure, jo penso que no es pot descriure millor això que estem dient, no? aquest sol que surt després d'aquesta tempesta que hem sentit tan de cop, tempesta d'estiu, aquesta que arriba de cop, arrasa i després s'acaba. Res, jo convido a tothom a gaudir aquest diumenge al Teatre Auditori d'aquesta obra, el dissabte al Palau, el divendres a Terrassa, i si no, quan sigui, sempre és un bon moment, qualsevol dia és bo per escoltar Beethoven i per escoltar la seva sisena.
Doncs marxem amb aquest cinquè moviment, amb aquest sentiment d'alegria d'aquests pastors. Lluís Cabal, moltes gràcies, com sempre, per oferir-nos el teu coneixement, per guiar-nos per obres que més tenim properes en el temps, per sentir-les i per veure-les en directe amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Com sempre, moltes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, fins aviat.